Passant 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner, amb el Marcos Lamelas, amb Pau Canaleta i la Magda Bandera, i us deia que la Sindicatura de Comptes, l'òrgan que revisa i que controla la legalitat i les operacions comptables i financeres de totes les entitats del sector públic a casa nostra, ha detectat un sobrecost de prop de 5.000 milions d'euros en la construcció de la línia 9 del metro entre els anys 2002 i 2016. També ha detectat que alguns contractes subscrits en aquest temps no s'haurien justificat degudament. La infraestructura, aquesta línia 9 del metro, que en teoria, quan estigui feta, havia de ser la línia de metro més llarga de tota Europa, encara està a mitges. I el govern, de fet, està pendent d'un crèdit del Banc Europeu d'Inversions per tal de reiniciar-ne les obres. El projecte de línia 9 del metro havia d'unir Santa Coloma de Gramenet i Badalona amb la Fira de Barcelona, la Zona Franca i l'aeroport del Prat. Ara només funciona la part nord i la part sud, les dues puntes, o sigui, entre la terminal 1 de l'aeroport i la zona universitària, per una banda, i entre la Sagrera i Can Zam, a Santa Coloma, per l'altra. Queda pendent tot el tram central de 9 quilòmetres que ha d'unir la Sagrera i la zona universitària a través de la part alta de la ciutat de Barcelona. Saludem en Jaume Amat, és el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Senyor Amat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A l'informe que va fer públic ahir la Sindicatura de Comptes, que per res és demolidor, llegim, per exemple, que el cost previst quan va començar el projecte era de 1.900 milions d'euros, gairebé 2.000, i que el desembre del 2016 el cost real de les obres s'havia enfilat a 6.900, gairebé 7.000 milions. És un 250% més, són 5.000 milions d'euros més. Per què aquest sobrecost? Qui l'ha pagat?
L'ha pagat el sector públic com ha de ser, però vull dir, el sobrecost té moltes explicacions. A veure, s'entén per una altra cosa que també diem en el bueno, que ja s'ha explicat, en l'inici d'aquesta notícia, que és que portem més de 10 anys, és a dir, això tenia que durar del 2003 al 2006, estem al 2020 i encara no s'ha acabat. És a dir, que el fet d'allargar-ho tant en el temps vol dir que els costos, se'ls han de sumar tots els costos financers que ha costat el finançament de tota aquesta obra més llarga. Sí. Segona qüestió. Quan es va preveure el projecte, que va ser l'any 2000, no es van preveure una sèrie de problemes tècnics que es van trobar des del primer moment, això també ho explicam en l'informe, des del primer moment en què van començar les obres. Sobretot, tot el sobrecost que va suposar l'endorcament de la zona del Carmel de la línia 5 del metro, que va suposar redefinir i reestructurar tots els costos de seguretat de la línia, tant el que s'havia fet com el que es tenia que fer en el futur. I, degut a aquest retard, ens trobem al 2007, que comença la crisi econòmica 2007-2008, amb el qual, a més, l'obra es va quedar sense diners, es va quedar sense finançament, i això ho va allargar-ho molt. De les raons aquestes. N'hi ha bastantes més que van sortint durant l'informe.
Quan diu costos financers és perquè en el seu moment la Generalitat va encarregar les obres, però s'havien de pagar en un termini fins que estigués en funcionament. I una part dels ingressos que generaria aquella obra també servirien per pagar. Però clar, com que l'obra no està en funcionament, això s'està pagant molts interessos des de fa molts anys. És a dir, que potser va ser una errada fer aquest sistema de finançament o no n'hi havia un altre en aquell moment?
A veure, sí, va ser una errada, s'ha de dir, de planificació. És a dir, primer perquè no es va preveure que poguessin passar totes aquestes coses o ho allarguessin més. I després perquè han canviat durant aquesta història, i també ho expliquem a l'informe, canvia bastant sovint, o més d'una vegada, com es financia. Primer, l'obra estava prevista que es pagués amb el que es diu el mètode alemany, que és a dir, conforme l'obra es va entregant, es va pagant. Després van canviar el que són concessions administratives, de manera que van vendre via concessió les estacions a tercers que financessin part d'aquesta obra. Però està clar, torna a passar, perquè les estacions no van posar en marxa, no van poder tenir els ingressos suficients de la gent que pogués, de les empreses que fossin, que anessin adjudicant-li les concessions. I la tercera canvi és de dir, bueno, tornem a l'inici i anem pagant conforme anem certificant les obres. Que això és una manca de planificació, està clar, perquè canvien més de 3 vegades la manera de finançar. Entremig està que, a més, cada vegada el mercat financer estava més complicat, o sigui, era més difícil trobar diners.
Clar, hi ha alguns d'aquests problemes que són, és la conjuntura, és a dir, en el moment en què tu fas aquell projecte, no pots preveure a l'any 2000 que l'any 2008 vindrà la crisi financera que hi va haver i que, per tant, vindrien les retallades i que vindria l'obligatorietat de no ampliar molt la despesa pública, però després n'hi ha d'altres que també apareixen en aquest informe, com, per exemple, que hi ha contractes de serveis que es va adjudicar a unions temporals d'empreses que resulta que el principal encarregat d'aquesta UTE, d'aquesta Unió Temporal d'Empreses, era el mateix que era el president de l'entitat pública infraestructures.cat. Per tant, no sé si estem parlant aquí d'irregularitats o directament de corrupció.
Sí, a veure, això és una cosa que ja hem explicat a diferents informes, perquè està clar, també s'ha de dir una cosa que és important. Aquest informe és una mica el resum de més de 16 informes que la sindicatura ja ha fet de tota la vida, primer de l'empresa que es deia Gisa, que era la que construïa per la Generalitat, i després va canviar el nom i es va dir Infraestructures. De Gisa i d'Estructures hem fet 16 informes seguits de tota la història. I d'Ifercat, que és l'empresa que administra la línia 9, també n'hem fet 4 més, és a dir, que ja anem seguint, hem anat seguint la història d'aquesta empresa. I el tema aquest, que és un tema molt concret i precís, s'explica molt més en l'informe corresponent a l'any 2011, que és quan va passar això, que és que el president de Gisa en aquell moment també era, encara era president d'una de les empreses que va guanyar dos contractes. Ells aleguen en aquell moment, perquè no ho aleguen ara, que va ser un error perquè es tenia que haver donat de baixa i no es va donar de baixa, o ell es pensava que estava donat de baixa i realment el registre encara constava com a tal. Però està clar, aquí l'auditor el que diu és, miri, jo vaig al registre, vostè aquí consta com a tal i jo no tinc més remei que dir-ho, que és el que vam dir en aquell moment i tornem a dir ara, és a dir. Aleshores, és un error, una irregularitat.
Senyor Amat, no sé si li podria fer una pregunta.
Sí, Oscar, Marcos, sí. És Marcos Lamelas, un dels tatuatges que tenim, senyor Amat.
No sé si ens recorda que ens coneixem.
Sí.
Li volia preguntar, en el seu moment la Generalitat tenia a Gisa depenent de lo que era llavors PTOP, Obres Públiques. Uh-huh. Llavors, quan va arribar Andreu Mascullell i per controlar més la despesa en infraestructures, es va crear infraestructures.cat i es va passar tota aquesta gestió a economia. Com és possible que amb aquest esforç que es va fer de control de gestió d'això estiguem així? És a dir, no ha servit de res.
Home, servit de res, jo tampoc sóc el que tinc que dir-ho, però d'alguna manera el que es va fer dins d'una línia que la Generalitat en aquell moment va recollir, i que nosaltres amb un altre informe també hem recollit, que era reduir les empreses, fins i tot, i bueno, com el que has dit, és a dir, centrar en una sola empresa el que abans feien tres empreses diferents d'inversions. A partir d'aquí, per millorar el control, és a dir, el que passa que ara estem parlant d'un cas molt concret, que és la línia 9. La línia 9 té una vida concreta que no la salvava, per dir-ho així, el fet de tenir menys empreses, perquè el cost és enorme, és a dir, que s'ha intentat i no s'ha aconseguit, bé, encara aquesta inversió és una realitat, encara no està feta, és a dir.
En aquest informe que es va fer públic ahir també apareix que en algunes dels contractes que les empreses públiques de la Generalitat encarregades de l'obra no constava cap justificació de les puntuacions que s'atorgava a cadascun dels licitadors. Es feia un concurs, es donaven uns punts, però no se sabia molt bé per què se'ls donava aquests punts. Això també és una irregularitat.
Sí, és una realitat que he de dir que la majoria d'aquestes en concret les han millorat. O sigui, ara ja no les fan. És a dir, a veure, una de les coses que també és important i acostumo a explicar quan se'm pregunta és que les feines que fem a la sindicatura no només són per veure qui és culpable o qui ho fa malament, sinó per veure si ho han pogut solucionar. És a dir, amb la qual tenim un diàleg constant amb les empreses i amb Gisa i ara amb Infraestructures tenim un diàleg constant, i aleshores allò que fan malament moltes vegades ho arreglen gràcies a nosaltres, i gràcies a que nosaltres els ho fem públic, i a partir d'aquí ens diuen, i en les al·legacions surt, escolti, això ja ho han canviat, ara ja ho fem bé, però reconeixen que en el seu moment ho feien malament.
Vostè em va dient, això ja ho recollíem en un altre informe, això es va fer en un altre informe, vam fer 5 informes. De què serveixen aquests informes? Ara diu, algun d'aquests informes ha fet canviar la manera o ens han donat unes al·legacions i, per tant, ha quedat explicat. Però té la sensació que vostès van denunciant, van publicant aquests informes, ho van fent públic, però que la cosa no canvia o que no té cap mena de conseqüència?
A veure, moltes de les coses es solucionen aquí i amb altres estadis. Altres estan pendents. Precisament una de les coses que fem nosaltres moltes vegades és recopilar totes les recomanacions que han fet d'una entitat determinada i tornar a veure quines s'han fet cas i quines no s'han fet cas. Ara fa poc, i no té a veure res amb això, vaig presentar al Parlament un informe de l'hospital, dels hospitals, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Clínic, on precisament dèiem el nivell de cas que ens havien fet. I estaven entre el 60 i el 70%. Algú pot pensar que és molt, algú pot pensar que és poc. És a dir, això és un altre àmbit, l'àmbit sanitari, és a dir, que és un altre dels àmbits que normalment també toquem.
Alguna d'aquestes... Ara, Magda, deixo... No, volia dir-li si alguna d'aquestes irregularitats acabarà la justícia o no.
De les que surten a la línia 9, no crec, perquè no... en l'àmbit del que seria administratiu són expedients molt antics, és a dir, i no hi ha responsabilitats penals, per dir-ho així, que podrien anar més lluny, és a dir...
Però no van perquè no hi havia irregularitats que fossin constitutives de delicte o perquè ja han prescrit?
No, perquè no hi havia irregularitats delictives, perquè, a més, si diguessin, les haguéssim dit, que una de les nostres obligacions és que quan veiem una cosa d'aquestes la diem. És a dir, que si l'informe no ho diem, és que nosaltres no n'hem vist.
De tota manera, per molts... és a dir, vostè deia, no, hi ha algunes raons per justificar aquest sobrecost. Però que un 250% és que és una barbaritat.
Sí,
és normal trobar-se amb una inversió pública que tingui un desviament d'un 250%?
No, també aquesta inversió pública no és normal. És a dir, a veure, ara en trobarem un altre informe, perquè el Parlament ens va encarregar dos, un que era el 19 i l'altre que era el canal Segarra-Garrigues, que també és una de les grans inversions que es van fer el teu dia, per la mateixa època. Per desgràcia, i m'avanço perquè encara no tinc les dades, que no l'han tancat, ens trobarem una cosa semblant. És a dir, de la macroinversió que estava prevista, la realitat és molt més curta. És a dir, aquestes són inversions molt especials, és a dir, molt determinants. I realment, és la nostra feina, posar negre sobre el blanc i aleshores a partir d'aquí explicar-ho i que tothom ho sàpiga.
D'aquells 2.000 milions inicials, s'ha convertit en 7.000. Aquests 7.000 milions, a què han anat a parar? Una part, a pagar interessos, perquè com que es van demanar préstecs i com que es va fer l'obra avançada i després s'havia de pagar i tornar els préstecs, una part són els interessos. Però després la majoria que han anat a pagar les estacions que ara mateix tenim buides i que no hi passen trens, o hi ha alguna part dels diners que no se sap on han anat a parar?
Home, hi ha una part, no tota, però hi ha una part que s'han fet 7 quilòmetres més dels que estaven previstos de vies de metro. I s'han fet, si no m'equivoco, 9 estacions més de les que estaven previstes. Això és un increment que es veu, és a dir, que no estava previst. Les altres han suposat canvis. També hi ha hagut una altra cosa. Està clar, quan allargues tant un contracte d'obres, et trobes que el contractista et diu que tot el seu material que tenia previst, lògicament, ara té un cost molt més elevat. El preu dels costos de l'any 2000 en el 2016 o el 2018 o el 2015 no és el mateix. Aquest increment de peus també és un altre dels modificats que hi ha en aquests projectes. La part més important és el finançament, per això. Però també s'ha de tenir en compte que el projecte no és el mateix, o sigui, hi ha més quilòmetres de metres de línies i més estacions.
I li repeteixo la part final de la pregunta. Hi ha alguna part dels diners que no se sap on han anat a parar o estan tots, se sap on han anat?
No, jo diria que tots se saben. Aquí no hi ha desviacions no controlades. Precisament la part important d'aquest informe, i que ens l'ha agraït, una cosa que és important, infraestructures, ens ha dit, és la primera vegada que ho tenim tot tancat. No s'havia fet mai, ni ells sabien, ni ells ho havien tancat d'aquesta manera. Nosaltres hem fet un informe molt detallat i molt minuciós, hem anat a buscar cada euro on estava i com s'havia gastat, amb la qual podem dir que tots estan invertits. Una altra cosa és la rentabilitat d'aquesta inversió, però tots estan trobats, per dir-ho, els diners.
Entén la sensació de la gent, però, que amb els diners públics... Aquí havien de gastar-se 2.000, se n'han gastat 7.000, la línia encara no funciona, aquí algú ha sucat, que és la sensació que tothom té?
Sí, no, però pot ser una interpretació, però jo la veig molt llunyada de la realitat.
No. El Marcos diu que no, va fent que no amb el cap, el Marcos.
És una qüestió de mala gestió molt dolenta.
Una mala
no de corrupció, voleu dir, eh? És a dir, el que voleu dir és que no és que ningú hagi ficat la mala caixa, sinó que es va fer el projecte es va fer amb els peus.
Això és el que et passaria amb un en particular, i seria el problema en particular, si, jo que sé, es compra un terreny i vols fer una casa en un any i tarda 10 anys.
Bé, aquest ve el paleta i et diu, senyora, aquesta viga s'ha de canviar. I senyora, aquest terra, qui li ha fet sí, això? Sí. Allò típic.
O el temut, ja que estamos, aquest famós tampoc sempre. Doncs
una mica, multiplicat per milers, és el que ha passat aquí. Ja. I no deixa de ser una mala gestió i una mala planificació ja, original.
Senyor Amat, ja sé que no és la seva responsabilitat, però sí. A l'aeroport de Berlín, un cas una mica similar, es va planificar per 2.000 milions, va acabar costant 5.950 milions. La diferència és que l'alcalde de Berlín va dimitir per aquesta mala gestió. I aquí no dimitirà ningú, ningú ha vingut a donar explicacions i només surt vostè a dir oh, que malament està això, però ningú dona la cara, ningú es fa responsable i en fi, sé que no és culpa seva, senyor Amat, però...
No, a més, a veure, nosaltres tenim un mandat al Parlament que el Parlament em diu, escolti, faci una cosa que no s'ha fet mai, miri vostè el sobrecost d'aquesta inversió, diguin quin és i diguin quines són les raons. I després ens ho porta i ens ho explica. Nosaltres ara ho hem enviat al Parlament, suposo que el Parlament ens convocarà, espero, el que passa que perquè s'acabarà la legislatura, potser haurem d'esperar les sessions de la nova legislatura, però bueno, quan sigui el Parlament ens convocarà i allà li explicarem als parlamentaris quines són les raons. A partir d'aquí és el Parlament qui té de decidir, quina responsabilitat hi ha.
A veure, Pau i Magda, que tenien pregunta.
Sí, jo voldria fer una pregunta. El senyor Amat ha comentat de que, més enllà de totes les desviacions de per temes fiscals, de material, de l'allargament dels terminis, etc., fins i tot, que suposo que ja anava retrasat i malament des de l'inici, s'han plantejat a mig projecte, no?, l'ampliació o coses que no estaven previstes en el projecte inicial, no?, suposo estacions, etc. Sí. Quin percentatge és aquest? Perquè jo això sí que ho trobo de mala gestió, no?, el sentit de, ja veus que la cosa ni era difícil d'ajustar el pressupost i encara ampliar amb més, que suposo que té tot el sentit del món que si tinguessin un pressupost molt alt, doncs, escolta, endavant, no? Però ja desviar el projecte d'aquesta manera, no sé si la desviació és molt gran o no.
És gran la desviació. Ara, en percentatge, m'enganyo, no m'ho sé de memòria i no m'agradaria dir un percentatge que no fos el correcte. Però, per exemple, la part important de la desviació de l'obra és degut a tot el que és l'entramat de la connexió amb l'aeroport. És a dir, si no m'equivoco, em sembla que a la zona del Prat estava previst una sola estació i se'n fan sis.
Sí, això és així.
És el dia que estamos, que diu el Marcos. El dia que estamos...
Si són necessàries, això no vull entrar-hi perquè no ho sé.
No, perquè el paleta et diu, pensi que tornar a fer runa i tornar a pintar, i llavors dius, potser sí.
Mira,
que val més posar el plat de dutxa.
Amb això faré allò de... No, jo ho vaig viure, és a dir, jo vivia al Prat, en el moment en què passava
això. Ah, pensava que tu vas viure que
no, jo vivia al Prat, i és a dir, el Prat ara té, em sembla que són 3 estacions de metro al nucli urbà, més 3 o 4 als polígons industrials que l'envolten, que és fantàstic, eh? Jo no ho critico, és fantàstic, és a dir, la gent del Prat es pot moure d'un barri a l'altre de la ciutat anant en metro. Ara, si tu estàs al centre de Barcelona i vols anar a l'aeroport amb aquella línia de metro, trigues 2 hores. Perquè, clar, et va passejant per tots els polígons del Prat, per la carretera de la Marina, per l'Avinguda Verge de Montserrat, per la plaça de Catalunya... Sí, passeges per tot el Prat. Ara, clar, si tu vas agafar un avió, és que no és operatiu aquella línia de metro. És a dir, si aquella línia havia de servir per anar a l'aeroport, no havia de fer tantes parades al Prat. I si havia de servir per donar de servei al Prat i altres ciutats del Baix Llobregat, potser no havia de ser la línia que anés a l'aeroport. Però bé, clar, i al final acabem al cap del carrer, i és una infraestructura que no està ben pensada, perquè al final es va pensar per una cosa, per una altra, i sobre el que la marxa es va canviar, i ara on hi havia una estació n'hi poso 4, i on havia de fer 10 quilòmetres n'hi fem 15, perquè fem una mica de revolt, i així agafem un altre barri, i clar, al final tot això es va acumulant, i aquí, clar, llavors surten aquests números. La Magda tenia una pregunta.
Sí. Abans volia fer la que has fet tu de les responsabilitats judicials que han quedat com que no, però jo em pregunto, estem parlant tota l'estona de la Generalitat, però aquí de fet hi ha diverses generalitats, perquè el període ha estat tan llarg, o sigui que ho han anat fent malament aquestes desviacions, perquè dir que és això, a mi em fa gràcia, no, és que ja que estamos, no és ja que estamos, perquè algú ha de justificar... Hi ha d'haver uns projectes, han de fer ampliacions, això ha de tenir una normativa, o és que van improvisant? Perquè a mi em fa moltíssima por que diguin, mira, ja que estamos, afegim estacions quan en tenim d'altres que no, encara no serveixen. O sigui, és molt greu una desviació de 5.000 milions. Ho sento. I vull saber els noms. És que no estan sortint els noms dels responsables, perquè són alguns concursos que no acaben de tenir totes les, els requisits. Han passat massa coses. O sigui, és una burrada. I aquí, que sempre ho critiquem tot, jo ara, per exemple, fins fa mitja hora, cap dels últims presidents deia ni una paraula. Hi ha un silenci dels responsables polítics, que això passa en qualsevol altra banda, en qualsevol altra comunitat autònoma, i des d'aquí les comentem totes. A mi això també em fa una mica de ràbia. I només era això. Podrem saber quin eren les persones que adjudicaven els concursos? Perquè no només això de que costin una miqueta més. No? És molt bèstia.
Jo, això és relativament fàcil d'explicar. És a dir, des del 2000 al 2016, tota l'obra s'ha adjudicat des del govern. O sigui, no ha sigut persones, és el govern de la Generalitat, des del president fins al conseller corresponent. I tota l'obra s'ha adjudicat mitjançant el que es diu els PEF, que són els programes econòmics i financers. El PEF, que és el que parla de l'informe, és qui determina què s'ha de gastar i com s'ha de gastar. Aquest PEF inicialment era un i cada any i mig s'ha anat canviant. Lo normal és que no es canviés. Lo normal en una obra és que tu agafes un programa, planifiques i a partir de l'executes i s'ha acabat. És a dir, però aquí, atesa la llargada i atesa els canvis de criteri, el PEF inicial aquest no s'assembla en res al PEF final que tenim valorat, que és el del 2018. És a dir, aleshores, això sí és responsabilitat de cada govern que aprova el pla econòmic i financer. És el govern, és a dir, perquè les empreses el que fan és executar. És a dir, a mi em diuen que vostè ha de construir per valor de 500 milions i jo només construeixo per 500 milions. No me'n puc gastar ni més ni menys, és a dir.
Doncs clar, això vol dir un govern del tripartit. Tenim el govern d'Artur Mas, tenim els diferents governs...
Marta, ja t'ho dic jo, això comença amb l'últim govern de Jordi Pujol, perquè l'any 2000 encara hi havia Jordi Pujol a la presidència, arriba fins al 2003, continua amb Pasqual Maragall, continua amb José Montilla, continua amb Artur Mas, perquè l'informe de la sindicatura acaba el 2016. Sí. Després, clar, i ara la línia 9 continua sense estar en funcionament. Síndic, això costa diners cada any, no? Perquè tenim allà la infraestructura sense utilitzar.
Sí, a més el manteniment de totes les obres estan aturades. Sí. Bueno, hi ha una part que falta el de mig, sobretot el tram del mig és el que falta, el que està aturat. Sí, això costa mantenir-lo, sí, és cert.
Senyor Amat, això, tenen una estimació aproximada de quan acabarà costant? És a dir, quants milions encara falten?
Vols dir que es desviarà més?
No, encara, és a dir... És
que de moment aquest... són 7.000 i no s'ha acabat, sí, però i valia 2.000...
Són 7.000 i no s'ha acabat. Això, quan estigui engestit, què haurà costat al final? 10.000?
No ho podem saber-ho perquè...
Home, però vostè ja tindrà una aproximació, senyor Amat, que no, es coneixem.
No, però per desgràcia, o per sort, no ho sé, això al final ja no serà la línia 9, perquè ara ja li diuen línia 9, pata nord, pata sur, línia 10, i ha sortit el millor d'aquí 2 anys sortirà la línia 11.
Que clar, perquè ja que estamos, que no es digui línia 9.
Un afegit de la línia 9, aleshores, és molt difícil saber què costarà, perquè aleshores... haurem d'anar sumant. És que no m'atreveixo a dir una quantitat que costarà més del que ha costat fins ara, segur. Que faran més inversió que les que ara de l'AVE que està pendent, segur. Per exemple, aquí hi ha tot el tema de la Sagrera, de tota la connexió amb l'AVE. És a dir, allà haurem de fer més coses.
Doncs queda clar, hem volgut parlar amb el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el senyor Jaume Amat, sobre aquest informe, que realment és demolidor, com podeu veure, sobre què és el que està passant. Dic que està passant, perquè l'informe s'acaba el 2016, però clar, ni el 2016 ni el 2020 la línia 9 està acabada ni en funcionament. Per tant, veurem què és el que acaba passant amb tot plegat. Senyor Amat, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Gràcies a vosaltres i bona tarda.